Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dilluns, setmana de Rosalia, i avui ens despertem amb fred i encara una mica de pluja. 4 graus a la Granadella, 6 a Castellnou de Bages, 7 a Banyoles i 8 graus a Budapest. Títol esportiu així han celebrat a tocar del Danubi desenes de milers de persones el resultat de les eleccions històriques d'aquest diumenge que han posat punt final a l'era de l'ultra Víctor Orbán. L'opositor Peter Madjar ha arrasat a les urnes i acaba amb el principal aliat de Trump i Putin al vell continent.
Magyarország újra erős szövetséges lesz az Európai Unióban és a NATO-ban.
Les primeres paraules del vencedor han estat per afirmar que el país tornarà a ser un aliat de Brussel·les i de l'OTAN, i els principals líders europeus han celebrat alleugerits el canvi de govern a Hongria. I qui encara no ha dit res és precisament Donald Trump, ara que arriben hores transcendents, també per un dels punts claus de la guerra contra l'Iran, l'estret d'Hormuz. Avui dilluns ha de començar el bloqueig anunciat pel president dels Estats Units.
Very good things are happening with regard to the strait, Hormuz. 10 o'clock tomorrow we have a blockade going into effect.
Cosa que, segons Trump, impedirà l'Iran vendre petroli. La Guàrdia Revolucionària ja ha advertit que si un vaixell militar s'acosta a la zona, vulnerarà l'alto al foc. I a tot això sumem-hi també que el Wall Street Journal assegura que Trump estudia reprendre els bombardejos puntuals per desbloquejar les negociacions que s'han encallat aquest cap de setmana. Ho analitzarem en temps d'agora a partir de les 9. També la intensa setmana que arrenca els tribunals. Segueixen els judicis contra Ábalos i Koldo, el judici de la Kitchen també, i es reprèn el judici contra els Pujol. En parlarem a partir de les 10 amb l'advocat penalista Xavier Melero, que acaba de publicar la seva novel·la Crims decents. I a 11:15... Rosalía. Avui és el primer dels 4 concerts a Barcelona. Repetirà dimecres, divendres i dissabte. Serem avui al Sant Jordi amb la gent que ja està fent cua a aquesta hora i ho analitzarem també amb la Laura Fa i amb la directora de l'ESMUC i exprofessora de Rosalía, Núria Sampere. I a les 11...
Final del partit!
A Agora Esportiva amb la Lliga més que encarrilada amb Ramon Besa, Emilio Pérez de Rozas, Laia Tudel i Joel Díaz. Debatrem si hi ha motius per creure demà en la remuntada contra l'Atlètic de Madrid i per acabar en parlarem també del derbi de dissabte i també ens acompanyarà el Sergi Mas. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6:03. Federic Vincent, bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, fer un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
Amb el diari El País, que parla en portada de xoc a la cúpula de l'Església espanyola per la visita del Papa. Segons diu, hi ha diferències importants entre el sector conservador, que planteja actes més convencionals, i el sector aperturista, que aposta, en canvi, per misses en espais oberts o trobades fins i tot amb persones que no siguin catòliques. Hi ha, per exemple, una proposta, que és que el Papa intervingui des del Congrés dels Diputats. Seria el primer pontífex en fer-ho, però el sector conservador tem que Vox ho boicotegi. El Vaticà, en qualsevol cas, no ha aprovat encara l'agenda.
I a Brussel·les.
Doncs mira cap als aeroports, ara ho deies també, perquè l'associació ASI Europe, que representa els aeroports de la Unió, ha advertit que s'enfronten a una escassetat sistèmica de combustible per avions si l'estret d'Hormuz no reobre del tot en 3 setmanes. Segons ha avançat el Financial Times, ho han alertat per carta a la Comissió Europea.
I hem quedat a dormir a Estats Units.
Doncs amb un escàndol polític a Califòrnia, un congressista demòcrata de San Francisco, que es diu Eric Swalwell, ha suspès la seva campanya per governador després de diverses acusacions d'agressió sexual a un exmembre del seu personal.
Diem què diran avui a la Xina.
Un alt funcionari de seguretat de Taiwan ha abordat aquesta nit les converses pel compromís de l'illa amb la Xina sobre els controls que volen que siguin més flexibles que proposa Pequín pel comerç i pel turisme. Aquest alt funcionari assegura a l'agència Reuters que això sí que s'ha de fer, però que l'acord l'ha de liderar el propi govern taiwanès.
Avui és dilluns 13 d'abril, ens despertem amb 11 graus a Barcelona, 7 a Cassà de la Selva, 4 a Cervera i 0 graus a Puigcerdà. Fa més fresca, tenim restes de precipitacions a aquesta hora al litoral, prelitoral, també en altres punts entre Barcelona, Tarragona. La idea és que vagin marxant a partir de les 9-10 del matí, ja la tendència és que es vagin obrint clarianes, sobretot a la meitat oest de Catalunya, que és on acabarà fent més sol. Quedaran restes de precipitacions aquesta tarda a la Vall d'Aran, potser algun ruixadet al nord-est, però molt puntual, amb tramuntana i mestral, i una temperatura moderada. A partir de demà i sobretot a mitjans i finals de setmana, la temperatura pujarà amb més ganes.
Avui a l'Agro del Matí, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, quan són les 6 i 5 i ha entrat a l'estudi amb una alegria descomunal. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com és aquest, que tens aquesta alegria? Com ha sigut un bon cap de setmana.
He tingut un bon cap de setmana. Aquesta setmana faig 48 anys.
Quan?
48.
Quan?
Tots són alegries. Dimecres.
Oh, dimecres, dia de Rosalia, dia de GM.
Sí. I el dia que ens diuen les vacances a Catalunya Ràdio.
Ah, sí?
Sí.
Amb la GM us donen les vacances.
Mm-hmm,
ah, mira, està bé. Però aquest cap de setmana has estat firmant...
Aquest cap de setmana
un club de lectura,
sí,
no?
Sí, un esmorzar literari a Breda.
Maco, Breda.
Sí, molt maco. Sí.
Aquella plaça, té aquella farmàcia, aquell bar al costat.
Correcte, molt bé, aquests que tu coneixes bé.
Sí, clar. I què?
Doncs molt bé. Està bé perquè fas una mica de safareig literari, prens un cava, ve gent, signes llibres, sense aquell agobiament del
Sant Jordi. Vas anar per Sara Mereixa Saber-ho.
Sí. 25 autors hi havia, poca broma.
Doncs que bé.
Llibreria La Figaflor. Llibreria molt valenta per difondre la literatura en català al Baix Llobregat, a Brera, que també està molt bé, això.
Doncs queda recomanat. Vinga. I amb Sílvia Solanes, bon dia.
Hola, bon dia.
També té cara d'alegria, però...
Sí, no ha anat a firmar.
No ha anat a firmar. Ens actualitzem i comencem per Hongria, que diu adéu a l'era urban.
El candidat opositor, el conservador Péter Madzsár, s'ha imposat amb majoria absoluta i posa punt final a 16 anys de govern de l'extrema dreta. El guanyador tanca files amb Europa i l'OTAN després d'anys de complir felicitat de Víctor Orbán amb Rússia.
Enviat especial a Budapest, Xavier Vilà.
El partit Tisza de Madzsár, una escissió del Fidesz d'Orbán, aconsegueix una majoria absoluta incontestable i provocant el deliri d'una multitud aquí a Budapest que ha consagrat el seu nou líder enmig d'un mar de torxes que il·luminaven el Danubi davant la imatge icònica del Parlament. Madzsár sostenia que ha tret Hongria d'un règim que l'escanyava.
Avui hem reemplaçat el règim Orbán. Junts hem alliberat Hongria, hem recuperat la nostra pàtria.
El país ha abandonat Orbán i el seu populisme ultraconservador, celebrat per Trump i Putin i a sot de Brussel·les durant l'última dècada.
Des de Budapest, Xavier Vilà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Europa celebra alleugerida la derrota d'Orbán.
En un missatge a les xarxes socials, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha assegurat que el cor d'Europa batega més fort a Hongria des d'aquesta nit. També el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha afegit a les felicitacions i el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha parlat de moment històric per la democràcia europea. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, també ha saludat la victòria de Madzsár i li ha estès la mà per cooperar. Recordem que Orbán era qui més bloquejava les polítiques europees a favor d'Ucraïna.
Donald Trump ha ordenat a la Marina nord-americana que prengui el control de l'estret d'Hormuz després del fracàs de les negociacions de l'Iran.
El Pentàgon ha anunciat que el bloqueig començarà aquesta tarda, impedint el pas de vaixells amb origen o destinació a ports iranians. El mateix Trump ho ha confirmat a la seva arribada a Washington després de passar el cap de setmana a Florida. A més, a peu de l'Air Force One, ha assegurat que li és igual si l'Iran vol reprendre les negociacions de pau.
No ho sé, tant me fa si tornen o no. Si no tornen, em sembla bé.
Insisteix que les converses han fracassat perquè Teheran no renuncia a tenir més armes nuclears i ha carregat contra el papa.
Sí, a Trump no li ha agradat que Lleó XIV el critiqués dissabte per la seva gestió del conflicte, tot i que no el va citar explícitament, el president dels Estats Units s'ha sentit al·ludit i s'hi ha tornat.
És un home que no creu en aturar el crim, un home que considera que no hauríem de jugar amb foc en països que volen armes nuclears i que podrien fer esclatar el món. I ho dic clarament, no sóc fan del papa Lleó.
Trump assegura que Lleó XIV el van triar només perquè van pensar que, com que era nord-americà, podria lidiar amb ell.
I l'Iran assegura que manté el control d'aquest pas cap al Golf Pèrsic i ha amenaçat els Estats Units si fan passos en fals. Enviats especials a Teheran, Sergi Roca amb José Antonio Rodríguez.
La via diplomàtica no s'ha tancat del tot després de la fallida reunió de dissabte, però amb les amenaces de Trump i la resposta de la República Islàmica, l'alto el foc és una mica més fràgil. El president del Parlament, Mohammad Ghalibaf, alerta que si els posen a prova, els donaran una lliçó encara més gran. I com sempre, amb un to més agressiu, la Guàrdia Revolucionària amenaça amb actuar contra qualsevol que s'acosti a l'estret d'Hormuz.
Attention all vessels, attention all vessels. Attention,
com ja han estat a punt de fer aquest cap de setmana amb com a mínim un destructor nord-americà, almenys segons aquestes imatges que el Pentàgon no ha confirmat. Des de Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca pel matí de Catalunya Ràdio.
I el fracàs de les converses entre Washington i Teheran torna a disparar el preu del petroli.
El barril de cru Brent, el de referència a Europa, s'encareix més d'un 7% i es situa al voltant dels $102. Ahir al vespre es pagava $94 i feia 6 dies des de l'anunci de la treva i les negociacions que el preu del barril de Brent es mantenia clarament per sota de la barrera dels $100. Els mercats asiàtics també han arrencat la setmana amb pèrdues. El Nikkei de la borsa de Tòquio recula prop d'un 1% i també segueixen aquesta línia la borsa de Seul i les de Hong Kong i Xangai.
I primeres converses amb Israel sobre l'Iran a partir de demà amb la mediació de Washington, quan ja són més de 2.000 els morts en atacs israelians.
Els bombardejos continuen contra la milícia de Hezbollah i Beirut intenta refer-se del macroatac de dimecres.
Anem cap a Beirut, Jordi Baró.
Comença la setena setmana de guerra al Líban amb les expectatives en les primeres converses previstes per demà amb Israel amb la mediació dels Estats Units. L'exèrcit israelí ha continuat bombardejant el sud del país en la guerra contra la milícia libanesa de Hezbollah, mentre Beirut continua refent-se de l'atac massiu de dimecres passat, que va colpejar barris fins ara considerats segurs, com la zona rica de Taleb al-Hayat, on Ali Sabak mirava ahir encara l'edifici en runes on va morir la seva mare i el seu germà petit.
Hem viscut aquí durant els darrers 40 anys. Es considera un barri de luxe, no hem vist mai res, perquè és un barri mix. No hi ha res de política aquí.
Els serveis sanitaris del Líban estan al límit després del dimecres negre, el dia amb més morts de la història recent del país, més de 350. Des de Beirut, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
Pedro Sánchez demana a la Xina que ajudi a reduir el dèficit comercial i faci més per resoldre els conflictes de l'Iran i Ucraïna.
El president espanyol aposta per una reforma de l'ONU per reequilibrar el poder i donar veu a tots els estats. Sánchez visita per quarta vegada la Xina en 4 anys. En aquesta ocasió busca reforçar els llaços i consolidar el país com a aliat en un context internacional convuls.
Pequín, Francesc Canals.
Discurs de Pedro Sánchez a la prestigiosa Universitat de Tsinghua, però adreçat molt més enllà dels 400 estudiants que hi han assistit. Missatges directes i diàfans enfront dels de suma zero, implícitament Donald Trump, defensa un multilateralisme amb regles, en què la Xina obri realment el seu mercat, perquè la Unió Europea no s'hagi de tancar, ha dit. Referència amb això al superàvit comercial xinès. Aposta també per una reforma de la governança global en què Occident ha de renunciar, diu Sánchez, a les seves quotes de poder en benefici dels països del sud. Són arguments que sonen bé a orelles de la Xina. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
I al Perú, Keiko Fujimori, filla del controvertit expresident condemnat per delictes contra els drets humans, lidera els sondejos a peu d'urna en una jornada electoral que s'amplia avui per resoldre les incidències que han impedit votar a més de 63.000 persones. Buenos Aires, Joan Biosca.
El sainet surrealista de la política peruana s'ha fet present en aquestes presidencials. 64.000 peruans s'han quedat sense poder votar per problemes en el repartiment del material electoral i també per meses sense constituir. L'ens organitzador dels comicis nega responsabilitats i diu que és culpa d'una empresa contractada de transports. Centres de votació obrint hores tard, votants farts colpejant les portes, reclamant poder sufragar i un caos que ha acabat amb un ajornament de les eleccions fins aquest dilluns. S'ha posat fre al recompte de vots, que ja s'havia iniciat amb enquestes també a peu d'urna publicades. Escoltem Roberto Borneo, és el president del Jurat Nacional Electoral del Perú.
Y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley. Garantizarle a todo el mundo de que está garantizando la legalidad del proceso.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
Els peruans que viuen a Catalunya van poder votar ahir a la Fira de Barcelona, on es va formar llargues cues.
Ja se'n saps gairebé 60.000 peruans a Catalunya. L'Adriana, l'Álvaro i la Brenda explicaven ahir per què anaven a les urnes.
Ahora la situación está muy difícil y tengo familia todavía ahí. Yo creo que era necesario venir a votar, aunque no sé si lo contarán o no.
Hay mucha delincuencia, no se puede vivir en Perú, la verdad. Es muy complicado, el transporte es malo, para
para vivir ahí es malo, el sueldo es malo.
Y Rafael López Aliaga, él ha trabajado mucho por Lima, que ha sido el alcalde de Lima, y veo que sus propuestas son buenas, ojalá que gane.
Els peruans són el vuitè col·lectiu estranger més nombrós a Catalunya.
El PSOE i el Partit Popular enceten una nova setmana pendents dels tribunals.
El judici contra l'exministre socialista José Luis Ábalos es posarà el focus en els contractes de mascareta sota sospita després de repassar les suposades feines fictícies de les seves exparelles. Pel que fa al cas Kitchen, contra el que va ser la cúpula d'interior de Rajoy, començaran a declarar els primers testimonis.
Madrid, Dani Senceaja.
Avui al Suprem sentirem alguns dels socis de Víctor Daldama o l'exdirector de carreteres implicat en suposades comissions. El judici s'encamina al gruix del cas Mascaretes després d'una setmana on s'han fet evidents les pressions d'Ábalos i Coldo García per col·locar les parelles de l'exministre en empreses públiques.
Digo que era especial para mí.
¿Por qué?
Porque tenía contactos con el ministro.
Recibí dos llamadas.
¿De don Coldo?
Sí, fueron amenazando, diciendo que se le estaba tratando mal a esta señora y que iban a rodar cabezas.
Al judici de la Kitchen, un cop superades les qüestions prèvies, esta setmana declararan els primers testimonis, entre ells l'exdirector de la policia del PP, que sosté que no estava al cas de l'espionatge a Bárcenas. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, Primer Matí de Catalunya Ràdio.
La fiscalitat dels encausats i l'entramat financer a Mèxic ocuparan aquesta setmana el judici contra l'expresident Jordi Pujol i els seus fills.
Un cop superada la declaració de la vintena de pèrits i testimonis citats, serà el torn dels acusats.
Barcelona, Marinúria Rebella.
Arrencarà la setmana amb la declaració i el perit de funcionaris de l'agència tributària que abordaran l'anàlisi dels comptes i el patrimoni de la família Pujol. El presumpte blanqueig de capitals l'analitzaran diversos pèrits econòmics i tributaris. L'anomenada trama mexicana comptarà amb testimonis que viuen en aquell país i que, segons la Fiscalia, van emmascarar fons dels Pujol, que en realitat eren inversions en el sector del joc mexicà. Si tot va com està previst, la pròxima setmana de judici serà el torn dels Pujol. L'expresident, segons han indicat fonts judicials a Catalunya Ràdio, s'acollirà al dret a no declarar. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
A partir d'avui, el sistema d'emergències incorporarà un nou llindar d'alertes per pluja intensa, més de 60 litres en 3 hores.
Aquest nou límit de l'Inuncat fins ara no existia i marca un escenari intermedi previ a possibles desbordaments de rius, rieres i barrancs.
Miquel Jarque.
La nova alerta advertirà de perill imminent d'inundacions per prevenir amb més temps la ciutadania. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, explica què aportarà la incorporació d'aquest nou llindar.
Ara es monitoritzava, se sabia com estava plovent, si les taques eren estàtiques, però ara, quan portem 50 litres, el metro ja aixecarà la mà i dirà estem a punt de superar el llindar de 63 hores. I això et permet començar a aplicar mesures una mica abans que desbordi tot per dir que no surti ningú a l'exterior, que no hi hagi mobilitat.
Aquest nou llindar no afectarà el sistema S-Alert de missatges als mòbils, que es continuarà activant amb els mateixos criteris que fins ara. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
La vaga dels pilots de Lufthansa, convocada per avui i demà, afecta els vols entre els principals aeroports alemanys i el del Prat. Montse Mir.
Una gran part dels d'aquest matí entre Múnich i Frankfurt i Barcelona s'han cancel·lat. En total, s'espera que la vaga anunciada amb menys de 2 dies d'antelació afecti el 80% dels vols d'aquests dos aeroports i que deixi sense poder volar a uns 50.000 passatgers. La vaga, que també està convocada a les companyies filials de Lufthansa i les naus de transport de mercaderies, està programada també per aquest dimarts i els pilots reivindiquen millores salarials i de pensions. La companyia alemanya celebra els seus 100 anys aquesta setmana i el sindicat de pilots preveu fer un acte de protesta coincidint amb la visita del canceller Friedrich Merz al nou centre de conferències de l'aeroport de Frankfurt. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els sindicats i els comuns celebren la marxa enrere del Departament de Salut, que finalment aquesta setmana retirarà els incentius dels CAPs per reduir la durada de les baixes laborals. Berta Torrades.
La mesura havia generat polèmica i tant els sindicats com els partits de l'oposició havien alertat al govern que podia condicionar el criteri mèdic. Els comuns fins i tot havien amenaçat de vincular la retirada d'aquesta mesura al seu suport als pressupostos de la Generalitat. Òscar Riu, de la UGT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
És una mesura que el govern no hauria d'haver impulsat mai perquè culpabilitza la persona que està malalta, posa pressió als professionals de la sanitat, que ja en tenen molta pressió assistencial.
El govern defensava que la mesura pretenia evitar casos, com ara, baixes de fins a 5 mesos mentre s'espera un diagnòstic en situacions que no són greus. Berta Torrades, pel matí de Catalunya. Catalunya Ràdio.
I la consellera de Salut, Olga Pané, que s'ha trencat el peroné i està de baixa.
El departament ha explicat que la consellera ha tingut un accident domèstic que l'apartarà del govern mentre es recuperi. Les seves funcions les assumirà el conseller de la presidència, Albert Dalmau. És la tercera baixa d'un membre de l'executiu en poc temps, després de les malalties del president Salvador Illa i de la consellera d'Educació, Esther Niubó. En tots dos casos, també va ser Dalmau qui va assumir les seves funcions.
El govern fitxa un centenar d'independents per als consells d'administració de les seves empreses públiques.
L'executiu veu clau incorporar un punt de vista extern als òrgans de direcció d'aquestes empreses. Per exemple, la nedadora olímpica Ona Carbonell s'incorpora al CAR de Sant Cugat, l'arquitecte i professor Marc Riera a l'Incasol, i una de les directives del Supercomputing Center, Maria Rivera Sancho, ocupa un lloc a la cúpula del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat. Els sentim tots tres.
Vaig apuntar-me dos cosetes i vaig poder dir dues idees que crec que poden ajudar molt al CAR i van ser molt ben escoltades.
Aquesta visió externa pot ser molt interessant.
Crec que és valent incorporar membres externs i no condicionar-los, que nosaltres puguem dir el que ens sembla.
I el govern vol elevar de 300.000 a 900.000 euros les multes als grafiters que vandalitzin els trens.
La llei que es votarà aquesta setmana està previst que entri en vigor al maig. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat l'enduriment de les sancions així.
A través de la modificació de la llei ferroviària, endurir les sancions fins a 900.000 euros abans de l'estiu, el mes de maig, quedarà aprovat i podrem, per tant, aplicar aquest règim sancionador endurit i donar aquest missatge, s'ha acabat l'impunitat.
Segons dades de Renfe, l'any 2023 la neteja de trens va costar més d'11 milions i mig d'euros, l'equivalent a 32.000 euros cada dia. En els últims dies han aparegut dos trens nous de trinca, un de Rodalies i l'altre de Ferrocarrils, completament pintats, cosa que impedeix que puguin començar a funcionar.
I en marxa el judici del Pelicot suec. És el cas d'un home de 62 anys acusat de prostituir durant 3 anys la seva dona.
Se l'acusa d'haver-la drogada i haver-la emborratxada perquè tingués relacions amb més de 120 homes. L'home de 62 anys està acusat de proxenetisme agreujat, violació, maltractaments i amenaces, entre altres delictes. La fiscal calcula que l'acusat va guanyar més de 46.000 euros.
Min uppfattning är att vi har bevisning kring det.
Hem fet una investigació exhaustiva que al meu parer prova que hi ha hagut enriquiment, tot i que l'acusat ho nega.
El judici va començar divendres i s'estima que s'allargarà 14 dies. L'acusat està en presó preventiva des de l'octubre, quan la seva dona el va denunciar.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
La primera.
Rosalía fa avui el primer dels quatre concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. Les entrades, recordem que estan ja totes venudes, es van esgotar, de fet, en pocs minuts. La incògnita és saber ara si hi haurà algun artista que pugi a fer alguna col·laboració a l'escenari i qui hi haurà també convidat al confessionari. Y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas a psicólogo, taño, psiquiatra. Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas, te harán un monumento a la deshonestidad.
La segona.
Jo no sabia, jo també m'adonaries. Manuals de geografia, cent dilluns sols un dibuix. Jo te sabia, de l'ans te se trobaven, de llavells te s'embullaven, de mans i de perfums.
Avui, nit de gala dels Premis de la Crítica de Teatre, entre els nominats hi ha La tercera fuga, de Victoria Spumberg, i La mort i la primavera, de la companyia de dansa La Veronal. També estan nominats els muntatges com L'herència, L'amor venia amb taxi i Germans de sang. L'acte se celebra aquest vespre al barri El Poble Nou de Barcelona.
I la tercera.
Un fin de tonto, que chévere, que chévere, la migdiada. Que cuando dejo si no trabajas y no me rollo una lata barra, que chévere, que chévere.
I CAT celebrarà els 20 anys de vida de l'emissora i les 10 edicions del desconcert amb una gran festa el 5 de maig a la Sala Apolo de Barcelona. I actuaran artistes com Maduixa, Lil Dami, Sidoní o Dan Peralbo i El Comboi. L'acte el conduiran Aina Ostrell i Fran Lluís Giró del programa Nota de Veu i l'entrada és gratuïta, però això sí, va amb invitació i ja es pot aconseguir al web i a l'app d'ICAT. Chévere, que chévere, la mixiata, que chévere, que chévere, que cuando dejas y no trabajas y no me vuelves una lata barra, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Barça es concentra avui a Madrid de cara a la tornada de Champions davant de l'Atlètic de Madrid.
L'equip blaugrana viatja avui mateix en una eliminatòria decisiva en què ha de remuntar aquest 0-2 de l'anada. Els blaugranes no compten amb Marc Bernal, però confien a recuperar Gerard Martín.
I Mbappé no s'entrena amb el Madrid abans del transcendental partit de dimecres.
En aquests quarts de final tornada de la Champions davant el Bayern de Múnich, el jugador té ara mateix una ferida al cap amb punts de sutura i per precaució reserva pel partit de la Lliga de Campions. El president del Madrid, Florentino Pérez, fa una crida a la unitat.
Ha sido el Real Madrid y es el mejor club del mundo, el más laureado y también el más querido y admirado por nuestros valores y por la unidad que hemos sabido forjar en los buenos momentos y también en las circunstancias más difíciles. Siempre he dicho que la unidad del madridismo es nuestra gran fortaleza.
Jugats a primera, Atlètic Club 1, Villarreal 2, Osasuna 1, Betis 1, Celta 0, Oviedo 3, Mallorca 3, Rayo 0. Jannik Sinner recupera el número mundial del tenis amb la victòria a Monte Carlo davant Carlos Alcaraz. A la Lliga de Bàsquet, victòria del Barça davant el Bilbao i del Manresa contra el Joventut. A la Lliga Femenina, l'Uni és segon amb la victòria a la pista de l'Encino i 16è títol consecutiu del Barça a la Lliga d'handbol.
Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio obrirem l'Àgora Esportiva per analitzar la victòria del Barça del derbi contra l'Espanyol i en parlarem també d'aquesta prèvia de la tornada de la Champions contra l'Atlètic de Madrid amb Ramon Besa, amb Emilio Pérez Terrozas, amb Laia Tudel i amb Joel Díaz i Sergi Mas. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui crec que no hi ha millor motiu per llevar-se que celebrar el Dia Mundial del Petó. Un dia que se celebra cada 13 d'abril per commemorar la data en què una parella tailandesa va batre el rècord Guinness del petó més llarg de la història. 58 hores, basant-se, diu que van estar, i jo no he pogut evitar barrejar conceptes i imaginar-me que els devien quedar els llavis com unes empanadilles tailandeses d'aquelles que es fan al vapor. Sigui com sigui, avui és el Dia Internacional del Petó i segurament la millor manera de celebrar-lo sigui fent-se petons, si en tenim l'oportunitat, però jo voldria aprofitar-lo també per reivindicar el dret a no ser petonejat i sobretot de no petonejar si no ens ve de gust. Si respectéssim bé aquests drets, dos col·lectius en sortirien molt beneficiats. Les dones, que no entenen per què elles s'han de fregar les cares amb desconeguts i els homes no, i sobretot els nens. Ja n'hi ha prou d'obligar les criatures a petonejar o a ser petonejats per familiars, amics i coneguts, per l'amor de Déu, que estem a 2026. Oh, baby, hi.
Cançons sobre les eleccions a Hongria.
Canvi de govern, l'europeista conservador Peter Madjar substituirà Víctor Orbán i per això avui cançons que han canviat. Versions de cançons que no només, diguem-ne, van afegir algun canvi, sinó que van canviar el gènere de la cançó original. Van agafar la cançó original i li van donar la volta com un mitjó. Joe Cocker, per exemple, va agafar el to optimista del With a Little Help of My Friends dels Beatles i li va donar aquest aire més rock o més blues. És complicat fer una versió d'una cançó tan rematadament perfecta com Fascar, de Tracy Chapman, i si m'haguessin dit abans, escolta, en farem una versió dance.
Jo no, això no anirà bé.
No l'hagués comprada, però aquesta versió és molt bona, del productor i DJ Jonas Blue, que li va donar aquest aire dance al Fascar de Tracy Chapman. Anys després, Luke Combs en va fer una altra versió, però aquesta era s'assemblava més original perquè era una versió country. Dit això, si parlem de versions que han canviat de gènere, però radicalment de gènere, però allò que no s'assembla re l'original, hi ha un cas que és paradigmàtic. You,
Manolo.
Los Manolos van explotar el filó de versions rumba de cançons de tot tipus. Van fer l'Amics per sempre, evidentment. Van fer el meu avi, en versió rumba, però la primera, la que ho va petar, va ser aquest All My Loving, originalment dels Beatles.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Hongria diu adéu a l'era de Víctor Orbán.
Közösen.
Avui hem reemplaçat el règim Orbán.
Az Orbán rendszert. Közösen.
Junts hem alliberat Hongria. Hem recuperat la nostra pàtria.
Visszavettük a hazánkat.
El candidat opositor Péter Madjar ha arrasat a les eleccions amb majoria absoluta i posa punt final a 16 anys de govern de l'extrema dreta. El guanyador tanca files amb Europa i l'OTAN després d'anys de complicitat d'Orbán amb Rússia.
Europa celebra alleugerida la derrota d'Orbán.
La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha assegurat que el cor d'Europa patega més fort a Hongria des d'aquesta nit. Els líders europeus també han celebrat l'arribada de Madjar.
Donald Trump ordena a la Marina prendre el control de l'estret d'Hormuz a l'Iran.
A més, a peu de l'Air Force One ha assegurat que li és igual si l'Iran vol reprendre les negociacions de pau.
No ho sé, tant me fa si tornen o no. Si no tornen, em sembla bé.
En resposta, l'Iran amenaça textualment els Estats Units amb una espiral de destrucció.
I Pedro Sánchez inicia el seu quart viatge oficial a la Xina i defensa el paper del gegant asiàtic com a potència estabilitzadora.
Europa és un actor clave en la estabilitat, en la prosperitat y en la paz del mundo. Y que sin una Europa unida no puede haber ni habrá un orden internacional estable, ni un futuro próspero para la humanidad. Como tampoco podrá haberlo sin la participación de este gran país que es China.
L'han rebut com un heroi per enfrontar-se a Trump. Un dels reptes del president del govern espanyol és millorar el dèficit comercial amb la Xina.
El sistema d'emergències incorpora a partir d'avui un nou llindar d'alertes per pluja intensa. Més de 60 litres en 3 hores.
La nova alerta, prevista per un tipus de pluja cada cop més freqüent i amb danys importants, s'afegirà a les que ja funcionen fins ara.
I els pilots de Lufthansa fan vaga avui i demà, que afectarà, per cert, l'aeroport del Prat.
S'han cancel·lat gran part dels vols programats aquest matí entre Barcelona i Múnich i Frankfurt. En total s'espera que la vaga afecti el 80% dels vols d'aquest als aeroports alemanys.
I avui a la cultura, doble ració de Rosalía.
Sí, la gira de Rosalía arriba avui a Barcelona.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo?
I això després de l'estrena de la tercera temporada d'Eufòria, amb l'al·licient també de veure Rosalía com a part del repartiment. Eufòria, referim a la sèrie, no al programa de televisió. D'aquí uns minuts ho explicarem. I a les portades de la premsa, Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Avui amb el canvi públic i política a Hongria.
Sí, de fet, és el tema principal, Ricard, i té foto en totes les principals portades d'avui. A El País expliquen que l'oposició arrasa a Hongria i posa fi a l'era de l'ultra Orbán. El periòdico sosté directament que els hongaresos alliberen la Unió Europea d'Orbán i l'ara, més descriptiu, diu que Hongria fa un gir històric, tria Europa i enterra l'era Orbán. De fet, és interessant mirar també avui les fotos de portada. Només El Mundo posa la d'Orbán capcot, admetent la seva derrota després de 16 anys al poder. En canvi, veiem un primer pla de l'alegria del fins ara cap de l'oposició sol, a l'ara i acompanyat amb Budapest de fons a la resta de diaris. Altres temes de portada, Trump, sobretot, que ordena el bloqueig militar del pas de vaixells per Hormuz, ho diu El Periódico. La Vanguardia hi afegeix que ho fa després del fracàs de la negociació amb l'Iran. L'ara fa servir la paraula fiasco. I per acabar, El Mundo diu a la portada que el PP arriba a la precampanya de les andaluses amb la majoria absoluta a tocar i El Periódico explica que la presó de la Zona Franca renuncia a les reixes i tindrà escaneig facial.
Avui a Arties, a la Vall d'Aran, es desperten amb 0 graus. Aquest migdia no passaran dels 5 i a Falset ara mateix plou. Tenen 5 graus i una màxima prevista de 19. El dia comença amb núvols o pluja, però amb previsió de més sol a partir d'aquesta mateixa tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, encara tenim ruixadets al litoral, prelitoral i al Pla de Lleida, però creiem que entre les 9-10 del matí ja pararà de ploure i a poc s'obriran clarianes. A la tarda farà més sol, potser amb alguna nuvolada al nord-est i a la Vall d'Aran, potser amb algun ruixat molt, molt puntual. Avui començarà a pujar la temperatura i més que anirà pujant la resta de la setmana.
I ara que la Generalitat vol augmentar les multes a les persones que facin grafitis als trens, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Als centenars de problemes que té Rodalies, ara hem d'afegir-hi un de sorprenent i fins i tot delirant, el dels grafiters. Ahir mateix, la consellera Sílvia Paneque confessava que netejar els grafits dels trens ens costa uns 32.000 euros diaris, és a dir, si la consellera no exagera, més d'11 milions i mig d'euros cada any. Per això el govern proposarà endurir les penes pels artistes que ens pinten els trens fins a 900.000 euros. Jo no aplaudeixo l'incivisme i em podeu dir desconfiat, però tinc algunes preguntes. Primer, com és que a Catalunya hi ha aquesta frenesí grafitera que no he vist en altres parts de l'Estat? I segona, no seria millor vigilar els trens com Déu mana per no haver de gastar tanta pasta en netejar-los? I també una pregunta per la consellera, ja que hi som. Quan els grafiters es declarin insolvents per pagar una multa de 900.000 pavos, què coi farem? Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze.
Mica sí que és això. Jo sóc Simón i tu series Pumba.
Sí, sí. Hòstia, acabo de veure la fotografia ara mateix.
Falta trobar el Simba, però ja el trobarem.
Sí, ahí és.
Bueno, què?
Anem-hi, no?
Sí, amb què ets
espantes? Vinga, va, avui amb Hakuna Matata, de la cançó de la pel·li El rei, viu i ser feliç. És que tal dia com avui, un 13 d'abril, però de l'any 2012, el rei d'Espanya, Joan Carles I, va ensopegar i va caure en un bungalow de luxe a Botswana, on s'havia desplaçat en secreta per practicar cacera d'elefants amb els seus amics. A causa de la gravetat de l'accident, recordem que va haver de tornar a Espanya. Aquest fet va causar un gran malestar social i es va convertir en l'inici de l'etapa més crítica del seu regnat. I dies més tard, doncs va arribar la mítica frase.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
I què més ha passat aquest matí als matiners?
Alerta! Ai, per la selva! Avui hi ha concert de Rosalía a Barcelona, però sí, fa alguns anys, el 2011... Sí. Un visionari, Francesc Soler, la va entrevistar a l'estiu, al Matí de Catalunya.
Què dius ara? Sí.
Home?
Pràcticament la vaig descobrir jo, la Rosalía.
Oh, yeah! Però,
bueno, perdona. No. La va descobrir... Hi havia el Tu sí que vales. Va anar a passar el Tu sí que vales.
Amb l'Àngel.
I l'Àngel era jurat i va dir... Aquest, va, noia, retira't, no, va dir, retira't, que no tens talent i no sabia...
Ah, la vida, musicalment parlant.
I mira, escolta, la vida...
Visionari, Llàcer, també.
Realment.
Bé, recordem aquesta entrevista entre Francesc Soler i Rosalía.
Rosalía, tu com entres a la música? Perquè, clar, vens al jazz del flamenc i ara dius, no, ara música lleugera, una cosa més així, més distreta.
Clar.
I això, molta gent fa el camí al contrari, no?
Què vols dir? Que comença fent molt elaborat?
Una cosa més tranquil·leta i això, i llavors la cosa es va complicar. En el teu cas, comences per la cosa complicada, podríem dir-ne, el jazz, el flamenc.
És que depèn de per on vinguis, no? Sí. Jo vinc del taller de músics, llavors allà et formen, jo crec, les coses que tinguin contingut, no? Perquè un bon músic no es forma des del pop, jo crec. Es forma des de coses més complexes i després simplifica, no? I com deia abans, i jo crec que, bueno, per això, el taller. El taller m'ha donat molta base.
Quina intensitat de pregunta, sí, Francesc.
Sí, no la tenia ni jo ara, la pregunta que li he fet.
Quan vas fer l'estiu del Matí de Catalunya Ràdio?
Sí, 2011, em sembla.
2011.
Ha plogut, eh?
Sí, sí, ha plogut. Sí. Mira, on som?
Ah, doncs el Matí de Catalunya Ràdio.
Hem tingut trajectòries paral·leles, de Rosalía i jo.
Sí? Escolta, ja hi regalo, segons què.
I tant, on estarà més bé que aquí.
I els bitllets que té, ja els hi regalo.
Ui, tant.
I a tot això, quan són festes, on?
Doncs mira, avui s'acaba la festa de les Pasqüetes de Llívia, a la Cerdanya, a les 12 del migdia. Hi haurà sardanes amb la Copla Salvatana a la plaça del Molí. I a les 6 de la tarda, el poliesportiu alerta concert de ball. Amb qui? Amb l'orquestra Salvatana.
Epa. Molt bé.
Molt
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs Justin Bieber, al festival Coachella de Los Angeles. En un moment del concert va obrir YouTube a l'ordinador i va recuperar un dels seus temes més icònics, Baby. Va projectar darrere seu el videoclip. Ell va començar a cantar sobre mentre se sentia, doncs, la veu de fons quan ella era un nen petit. Això ha desencadenat aplaudiments i crítiques a parts iguals.
Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge d'un jove extutelat de la Generalitat. S'ha vist afectat pels procediments de proves d'edat que van suposar la seva expulsió del centre de menors on vivia, tot i que tenia un passaport que l'acreditava com a menor. Finalment, però, un jutge li va donar la raó.
tras resultado diciendo yo soy mayor, me echaron en el centro. Es el caso que cuando me echaron en el centro no tenía dónde irme.
Aquest és un dels més de 200 casos en què, com va avançar al matí de Catalunya Ràdio, els jutjats han acabat donant la raó a joves extutelats de centres de menors després d'haver-los fet proves a instàncies de la Fiscalia.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques arrenquen la setmana amb pèrdues pel fracàs de les converses entre Washington i Teheran. Els índexs de Seul, Tòquio i Hong Kong reculen més d'un 1%. Divendres, les borses europees van tancar en verd amb l'esperança que es tanqués un acord de pau. L'IBEX 35 repuntava prop d'un 1%. El preu del petroli s'ha tornat a disparar en aquestes últimes hores. El barril de cru de Brent s'encareix més d'un 7% i se situa al voltant dels $102. El litre de gasolina costa 1,60 € de mitjana i el del gasoil 1,90 €. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
increïble.
Platòric.
Maduixa. L'oferta d'ahir. Estalvia'm les maduixes.
Aquesta setmana 9,15 al mig quilo, un 42% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres,
l'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Hongria tanca l'era Orbán després que el candidat opositor s'ha imposat per majoria absoluta.
La victòria del conservador Peter Madzhar posa punt final a 16 anys de govern de l'extrema dreta d'un populisme ultraconservador que aplaudia Putin i Trump. Milers de persones han celebrat el canvi als carrers mentre el guanyador tanca files amb Europa.
Avui hem reemplaçat el règim Orbán. Junts hem alliberat Hongria, hem recuperat la nostra pàtria.
A Europa celebra la derrota d'Orbán. En un missatge a les xarxes socials, la presidenta de la Comissió Europea ha assegurat que el cor d'Europa batega més fort a Hongria des d'aquesta nit. També el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha afegit a les felicitacions i el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha parlat de moment històric per la democràcia europea. Des d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky li ha estès la mà per cooperar, i és que Orbán era qui més bloquejava les polítiques europees.
D'altra banda, la guerra de l'Iran, Donald Trump ha ordenat a la Marina nord-americana que prengui el control de l'estret d'Hormuz avui mateix.
Sí, això després del fracàs de les negociacions amb l'Iran. El mateix Trump ho ha confirmat a la seva arribada a Washington després de passar el cap de setmana a Florida. A peu de l'Air Force One, de fet, ha dit que tant li fa.
No ho sé, tant me fa si tornen o no. Si no tornen, em sembla bé.
Un Trump que insisteix que les converses han fracassat perquè Teheran no renuncia a tenir armes nuclears i ha carregat també contra el papa per haver-lo criticat per la gestió del conflicte.
És un home que no creu en aturar el crim, un home que considera que no hauríem de jugar amb foc en països que volen armes nuclears i que podrien fer esclatar el món. I ho dic clarament, no sóc fan del papa Lleó.
Des de l'altra banda del front, l'Iran assegura que manté el control de l'estret d'Hormuz cap al Golf Pèrsic i ha amenaçat els Estats Units si fan passos en fals. Demà engegaran les converses d'Israel amb el Líban amb la mediació de Washington mentre els bombardejos continuen.
I mentrestant, des de la Xina, Pedro Sánchez demana a Pequín que faci més per resoldre els conflictes de l'Iran i d'Ucraïna.
El president espanyol visita el país asiàtic per quarta vegada en 4 anys. En aquesta ocasió busca reforçar-hi els llaços i consolidar el país com un aliat. Defensa que la Xina obri més el seu mercat perquè la Unió Europea no s'hagi de tancar.
Europa és un actor clave en la estabilitat, en la prosperitat i en la paz del mundo. I que sin una Europa unida no puede haber ni habrá un orden internacional estable, ni un futuro próspero para la humanidad. Como tampoco podrá haberlo sin la participación de este gran país que es China.
En aquest sentit, aposta també per canvis de poder perquè Occident renunciï a quotes a favor dels països del sud.
Més notícies. Mig any després del pas de la borrasca a l'Ispa, el Montsià, el municipi de Godall, un dels més afectats, continua sense recuperar la normalitat.
L'Ajuntament està inoperatiu i l'alcalde reclama actuacions urgents al barranc que travessa el municipi.
Godall, Jordi Barranca.
Des del 12 d'octubre s'han fet obres als camins rurals i també als barrancs, però insuficients. Alexis Albiol, alcalde.
Reclamaria que alguna administració, lo barranc pertany a l'ACA, per lo tant, ens poguéssim assentar i mirar de fer alguna actuació perquè aquest barranc, pues, bueno, d'alguna manera, frenar o desviar l'aigua que passa pel centre del poble.
Els propietaris de les cases afectades encara no han cobrat i els afectats tiren endavant amb el suport dels veïns i familiars. Des de Godall, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mor un dels dos escaladors ferits dissabte a la tarda a Montserrat en caure'ls pedres a sobre.
Es tracta d'un home de 30 anys que va ser traslladat en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron dissabte, on va morir ahir. La dona, que té la mateixa edat, continua ingressada a l'Hospital de Bellvitge. Una tercera persona els va trobar a tots dos inconscients i va ser qui va avisar els serveis d'emergència.
Dos detinguts per l'intent d'homicidi d'un home ferit crític en caure per un cel obert a Lleida.
Els fets van passar ahir al migdia durant una baralla de tres homes que compartien pis. Un d'ells va acabar caient per un cel obert d'una altura de gairebé 10 metres. L'home va quedar ferit crític i el van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes de l'incident.
L'Agència Catalana de Consum obre una inspecció a les clíniques dentals Oral Studio que han deixat almenys un miler de pacients penjats.
Aquests establiments han tancat i han deixat centenars de persones sense haver acabat el tractament i sense poder recuperar els diners que havien avançat. El director de l'Agència Catalana de Consum, Isidor García, creu que la inspecció acabarà amb una sanció.
El fet que hagin tancat no impedirà que continuem endavant amb la tramitació d'aquesta inspecció, que sens dubte que acabarà amb un tema sancionador. Entre altres coses, perquè estem convençuts que hi ha hagut incompliments en coses, sobretot donat el que sembla que és una situació d'insolvència.
La plataforma d'afectats pel tancament d'Oral Studio ja té un miler de persones afectades i treballa per presentar una denúncia conjunta. Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb un d'ells, un dels afectats, el Salvador, que va contactar amb el programa a través de la bústia de queixes i denúncies.
Hi ha una plataforma d'afectats, que l'altre dia ja et dic que eren més de 1.000, que recull tots els pacients de les clíniques de Catalunya i algunes del País Valencià. Em sembla que a Castelló també tenia alguna clínica de Pinaròs o per això. I és aquesta plataforma, jo recomano molt que la gent s'hi apunti. Estan pensant de fer una querella conjunta, no?
Podeu fer-nos arribar els vostres casos al 636-36-06-09.
I a les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues, ja ha començat la reforma de l'edifici desallotjat al desembre després d'una dècada de ser un focus de conflicte al municipi.
Té una setantena de pisos i la meitat estaven ocupats. Ara l'Ajuntament aspira a quedar-se en una desena per destinar-los a lloguer assequible.
Lleida, Estela Busoms.
La immobiliària que ha comprat el bloc vol vendre els habitatges d'aquí un any i mig després de fer-ne una rehabilitació integral. De fet, l'edifici es va desallotjar quan el consistori el va declarar inhabitable pels danys estructurals que tenia després d'anys d'ocupacions conflictives. Ara l'Ajuntament negocia amb la Generalitat perquè els ajudi a comprar una desena dels pisos. Josep Ferran és l'alcalde.
Molta joventut doncs, no troba un lloguer assequible i, per tant, no té la possibilitat, diguéssim, d'independitzar-se. No? Aquests 10 pisos no resoldrien el problema, però sí que, com a mínim, diguem, marquen un abans i un després amb el que tenim ara mateix aquí a les Borges.
L'alcalde proposa que, per accedir al lloguer dels pisos municipals, els beneficiaris portin uns anys empadronats a les Borges.
I la cultura avui té clarament un nom.
Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina.
Rosa. Rosalía avui fa el primer dels quatre concerts al Palau Sant Jordi dins de la gira Lux Marruiz.
A hores d'ara hi ha pocs secrets de la posada en escena i el repertori que no s'hagin explicat o bé als mitjans o a través de les xarxes. Així se sap que tindrà una petita orquestra al centre de la pista, que l'escenari tindrà forma de mitja lluna amb aspecte de fusta o que les coreografies centraran en l'espectacle. Queden algunes incògnites, això sí, com ara saber en quina llengua apareixeran els sobretítols, si ho faran en català o en castellà, i també hi ha molta especulació al voltant de qui se sotmetrà al confessionari. Altres incògnites, pujarà o no algun col·laborador de l'escenari? A Lisboa va cantar en memòria amb Carmiño i a Barcelona podria pujar a l'escenari Sílvia Pérez Cruz per cantar la rumba del Verdón. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I no deixem de parlar de Rosalía Marta Viana perquè avui també la podrem veure a la petita pantalla la nova temporada de la sèrie Eufòria.
Sí, després de 4 anys d'espera, avui s'estrena aquesta tercera temporada. La nova entrega de la sèrie protagonitzada per Zendaya és la gran novetat de la setmana a les plataformes de streaming.
Marc Garriga.
Els personatges estan endinsant-se en l'edat adulta ja, per tant, les trames són més madures i fosques. Això sí, les grans estrelles continuen. A banda de Zendaya, Sydney Sweeney, que ha triomfat amb l'assistenta, i Jacob Elordi, el Frankenstein de Guillermo del Toro. Rosalía té un paper secundari, però destacat, com a ballarina de striptease. També hi ha noves temporades de Bronca a Netflix, amb un repartiment i una història absolutament noves, la cinquena de Machos Alfa a Netflix també, i la sisena de Totes les criatures grans i petites a Movistar Plus. Per acabar, Margot tiene problemes de dinero, Apple TV, una sèrie on Elle Fanning és una jove mare soltera que per aconseguir ingressos obre un compte a OnlyFans. Amb ella, Michelle Pfeiffer i Nicole Kidman. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
Més de 80 editorials i il·lustradors catalans participen des d'avui a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya, la cita més important del món en aquest sector.
Sota el lema Catalunya Terra de Llibres, la delegació catalana treballarà fins dijous per obrir nous mercats i tancar acords de traducció. Edgar García és director de l'Institut Català d'Empreses Culturals en declaracions a Catalunya Ràdio.
Mostrar la nostra producció i el nostre talent creatiu a través dels il·lustradors serà una realitat un any més a Bolonya. Tots els il·lustradors i il·lustradores es posen en contacte amb potencials clients, per tant, editors i editorials del món. La veritat és que la il·lustració catalana té una presència enorme en termes internacionals.
Entre les 48 editorials i els 38 il·lustradors catalans a Bolonya destaquen la selecció de l'obra Soc una ciclopeta de Martí Alcón i Emília Esteban en l'aparador internacional de projectes inèdits i la tria de 5 títols il·lustrats com el de Cristina Sardà o Cristian Robles en l'exposició de referència de la Fira.
I un apunt més, ICAT celebrarà amb una gran festa el seu doble aniversari, 20 anys de vida de l'emissora i 10 d'edicions del Desconcert.
Som-hi, va, som-hi!
De maig a la Sala Apolo de Barcelona, Mamaduixa, Alosa, Lildami, Venus, Sidoní o Dan Peralbo i el Comboll. Al cartell també hi haurà en solitari on combinacions inèdites amb Ferran Palau, Flashy Ice Cream, Kelly Zahia o Masoni i Pastor, entre molts altres artistes. L'acte el conduiran Aina Ostrell i Fran Lluís Giró del programa Nota de Veu i la direcció artística és de Guillemino i el cartell és obra de la il·lustradora Meritxell Garriga. El desconcert s'emetrà en directe i en vídeo a la plataforma 3CAT i l'entrada és gratuïta, però això sí, amb invitació.
I els esports, Robert Prat.
El Barça, que viatja avui mateix a Madrid, on queda concentrat de cara al partit de Champions de demà contra l'Atlètic de Madrid. Jannik Sinner recupera el número 1 mundial del tennis amb la victòria a Montecarlo davant Carlos Alcaraz i el Barça, que guanya el 16è títol consecutiu de la Lliga d'Handbol.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Avui, esportivament, la paraula del dia serà remuntada. El partit del Metropolitano és demà, però la prèvia estarà marcada pel missatge optimista que sortirà des del vestidor blaugrana. I el primer en fer un pas endavant perquè la gent hi cregui és Lamine Yamal. Segueix tenint només 18 anys, però ja he dit moltes vegades que els grans escenaris i reptes el motiven. I més enllà de missatges a Instagram, avui assumeix la responsabilitat de la remuntada sortint a la roda de premsa prèvia al partit de Champions. Lamine és l'esperança de molts dels culers per creure-hi, però sol no podrà necessitarà que l'equip l'acompanyi.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Avui sembla de bojos portar un fill al món.
Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de salut, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix en fresca, fred, fins i tot tenim 3 graus a Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, 9 graus al Perelló, aquí ja comença a ventar, i 10 graus a Sant Feliu de Guíxols, aquí amb restes de precipitacions. La pluja, que encara ho cau, al litoral, prelitoral, potser en alguns punts del Pla Lleida, té les hores comptades, al voltant de les 10 del matí ja pràcticament haurà desaparegut. Sí que aquest matí encara quedaran força núvols a bona part de Catalunya, amb tendència que es vagin obrint clarianes, però i a la tarda sí que s'imposarà el sol a la majoria de comarques, potser amb nuvolades que creixeran encara al nord-est i a la Vall d'Aran, que encara podrien deixar algun ruixat. Vent de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya, i en previsió que a partir de demà, dimecres, dijous, la temperatura vagi pujant clarament i el temps sigui ben estable.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Carles Rabassa ha guanyat el Premi Sant Jordi amb la novel·la Prometeu de mil maneres.
Foc, desig i lluita de classes a la ciutat de Palma. Compromís amb la llengua i el país.
Per Sant Jordi...
El Sant Jordi.
Publicat per Univers.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elia i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45 obrirem l'Àgora per anar fins al Palau Sant Jordi, on els fans de Rosalia ja s'esperen per al primer concert a Barcelona, alguns després d'haver-hi passat la nit.
I després analitzarem la marxa de veïns de Barcelona cap a altres ciutats metropolitanes i en parlarem amb l'expert en habitatge, Javier Burón. També ens fixarem en les negociacions en la guerra de l'Iran i anirem fins a Hongria l'endemà de les eleccions.
A 11:15 sabrem més detalls del concert de Rosalia amb Laura Fa i la directora de l'ESMUC i exprofessora de l'artista Núria Sampera.
I a les 11, Agora Esportiva Postderbi amb Ramon Besa, Emilio Pérez de Rozas, Laia Tudel, Joel Díaz i Sergi Mas.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres ens vam posar en contacte amb la nau espacial de la missió Artemis, on Manel Elias va poder conversar de manera reposada i tranquil·la amb un dels astronautes.
How is the moon?
How is the moon?
Com ha dit? Ha dit leche en tu cara?
Jo no ho he entès així, companys.
No, no, ha dit leche en tu cara.
No.
We are ready for decompression. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Sí, diu que... Diu que...
Ha dit que 1, 2, 3, 1, 2, 3.
No, no, bueno, és igual.
Hola.
Sí,
que no acabats. Clima muy agotable.
Crec que l'instant...
A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Comencem la setmana celebrant el Dia Internacional del Petó, un gest, un acte senzill, a través del qual hem après culturalment i des de ben petits a demostrar amor, afecte o simplement respecte. Quelcom que a dia d'avui, en una societat dominada per la confrontació, ens aniria bé recordar. Actualment hi ha uns 56 conflictes armats actius arreu del món. La invasió d'Ucraïna, el genocidi de Gaza, els atacs d'Estats Units i Israel a Iran, al Líban, la guerra civil Civil del Sudan, Yemen, Myanmar. Recordeu aquell famós lema pacifista dels 60 i 70, fes l'amor i no la guerra? Doncs avui és un bon dia per reivindicar l'afecte, el respecte davant de l'odi. Més petons i menys violència.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
Amb una mica de retard he acabat la ronda de totes les pel·lis nominades als Oscars d'enguany. I mira, no puc evitar notar la diferència de qualitat abismal entre les finalistes yanquis i les estrangeres. I és que així com Marty Supreme o una batalla després l'altra ens intenten vendre uns protagonistes absurds i francament antipàtics, Sentimental Value i sobretot l'Agent Secret ens regalen dues obres rodones plenes de sensibilitat i personatges entranyables que et reconcilien amb el cinema. Es diguin Armando o es diguin Marcelo. Tu ja m'entens.